Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Ja s'ha acabat, per fi. Després d'un any i mig, ja ahir al vespre vam tenir l'últim capítol del serial sobre l'Opus Til del BBVA al Banc Sabadell, després que l'entitat basca només ha aconseguit un 25% del capital del Banc Vallèsà, per sota del 30% que s'havia marcat. Va ser, com passa a les sèries de les plataformes, un final amb gir de guió, amb sorpresa, tot i que relativa. A la postfunció, a aquella escena que surt després dels crèdits, Josep Oliu, el president del Sabadell, respira tranquil.
Estàvem tots pensant que això aniria per damunt del 30% i bé, doncs això fa que el final d'aquesta història sigui ja.
L'OPA del BBVA al Sabadell fracassa, la direcció entén el resultat de l'OPA com un aval al seu projecte i el president del BBVA encaixa la derrota però diu que manté els seus plans a Catalunya.
El hecho de que esto no haya salido es una oportunidad perdida, pero una vez que esto no sale, el compromiso del BBVA en Catalunya es innegable y seguirá intacto.
I és que aquesta OPA, amb totes les seves campanyes publicitàries, els estira i arronses i les millores de l'oferta als accionistes, ha traspassat els límits empresarials de dos bancs i ha tingut un repartiment amb molts actors secundaris.
No tot són diners, també hi ha hagut components socials, emocionals, que han tingut un pes en la decisió que han pres i jo crec que és bo.
Satisfacció per part del president de la Generalitat, també al govern espanyol, tot i que no tan explícita, i alegria també a les organitzacions empresarials catalanes que tanta batalla havien plantat a l'operació. Foment, Pimec, agrupen petites i mitjanes empreses que sense el Sabadell haurien quedat a la mercè financera dels tres grans gegants de la banca que en aquest show eren els dolents de la pel·lícula. Una sèrie, estones thriller, estones drama, que sembla que ha tingut el final d'una pel·lícula de Hollywood, però amb el tempo del millor cinema català. 17 mesos.
Catalunya al dia.
Tot això en un divendres que, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Estarem al cas de les últimes novetats sobre la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic, el català més ric del món i cinquena fortuna d'Espanya.
Va morir en caure el desembre passat mentre feia una excursió per Montserrat. Ara els Mossos investiguen el seu fill, que era amb ell aquell dia, per si va tenir alguna cosa a veure.
I atenció, perquè com ja preveia tothom, la dermatosi nodular, aquesta malaltia que afecta les vaques, s'ha estès fora de l'Alt Empordà.
Ahir deien que s'havien infectat animals de la Catalunya del Nord. Ara se n'han detectat 4 casos en una granja de Cassà de la Selva, al Gironès.
Farem parada a la Seu d'Urgell. Allà el nostre corresponsal, en Joaquim Albalate, tindrà el privilegi de tastar formatges abans que comenci la Fira de Sant Envangol.
Que obrirà al públic aquesta tarda una cinquantena de parades dedicades al formatge artesà del Pirineu i amb novetats com una experiència multisensorial.
Serà una experiència insòlita i plena de sorpreses. Una proposta única que trenca amb tots els esquemes d'un tast tradicional.
I per qui ja estigui salivant, sapigueu que la Fira de Sant Armengol obre a les 6, la podreu visitar durant tot el cap de setmana. Mirem cap a les carreteres, que els divendres a aquesta hora ja es comencen a omplir. Algun punt especialment problemàtic, equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs de moment, en general, problemàtic no. Sí que ara s'està començant a intensificar la circulació a les rondes per sortir de Barcelona, entre Vallcarca i Horta per la Ronda de Dalt i a Sant Adrià per la Litoral cap al Nus de la Trinitat. I alerta ara també per la circulació lenta a la C32 al punt de Viladecans, Sant Boi, però en aquest cas per pluja.
Doncs pluja és la que cau, si més no, a la ciutat de Barcelona. Pel que fa al temps, Dani Ramírez, aquest cap de setmana més aigua, calor, fresqueta, què tindrem?
Doncs mireu, temperatura normal, la que toca aquesta època de l'any. Avui demà es manté, diumenge puja. Molts valors de 23, 24, 25 o 26 graus. Una temperatura agradable, a més diumenge no plourà. Avui demà, alguns xàfecs. Demà, menys que no pas avui. Avui sí que pot ploure, ho està fent ara mateix. S'han format uns xàfecs així una mica sobtats, de cop i volta, cap al delta del Llobregat, la zona del Prat, Sant Boi, 4 gotes a la ciutat de Barcelona, bé, ja és un ruixadet, i també cap al Vallès Oriental i punts del sud del Gironès i de la Selva, i del Baix Empordà. Aquesta tarda, els ruixats més intensos que haurien al prelitoral, segurament els més forts al voltant d'Osona, la Selva, i fins a la zona del Penedès, fins a la zona de Vilafranca, aproximadament. Destaquem que ahir a la nit van caure gairebé 50 litres al Vendrell, un patac d'aigua molt fort, i a la tarda 56 litres per metre quadrat a Santa Maria de Besora. Avui preveiem doncs, aquests ruixats a les comarques de Girona, Barcelona, Litoral, Prelitoral, Catalunya Central i Pirineu Oriental podrien arribar fins al Camp de Tarragona, però en canvi, clarianes cap a Lleida i més sol a la Vall d'Aran.
I en esports, Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
El Barça aconsegueix superar un tràmit més de cara a l'obertura del nou Camp Nou.
Sí, han aconseguit la llicència de primera ocupació i ara esperaran la llicència UB. Avui també parlarem de del derbi català entre Barça i Girona. Veurem què diuen Hansi Flick i Mitchell en la prèvia d'aquest derbi i parlarem de l'Oviedo espanyol, que avui inaugura la novena jornada de Lliga. En l'apartat de poliesportiu ens aturarem a Reus, on el conjunt roig i negre rebrà demà el Barça a l'Hockey Lliga. Anirem fins al circuit de Phillip Island, a Austràlia, i entendrem per què l'organització de MotoGP està estudiant avançar 24 hores la cursa llarga.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. Comencem. Catalunya al dia. Doncs amb aquesta eufòria celebraven avui els treballadors del Banc Sabadell el fracàs de l'OPA del BBVA contra l'entitat vallesana. Vídeos compartits pels treballadors del banc a les xarxes socials mostren els càntics d'alegria de la plantilla i fins i tot algun alt directiu celebrant-ho enfilat dalt d'una taula. Els 17 mesos del procés de l'OPA han acabat així, alliberant tota una tensió acumulada com una olla a pressió. Però ara, un cop enterrada l'OPA del BBVA sobre el Sabadell, els dos bancs encaren el futur en solitari. Ahir al vespre es va tancar una de les batalles corporatives més èpiques dels últims anys amb un resultat sorprenent per la majoria. El Banc Basc va perdre l'OPA amb només un 25% del suport dels accionistes. El Sabadell han reconegut que s'esperaven un bon resultat, però no tant. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el seu president Josep Oliu ha afirmat al matí de Catalunya Ràdio que el fracàs del BBVA és el triomf dels accionistes minoritaris i de la societat en general. Ara, ha afegit, toca continuar treballant pels empresaris catalans.
Nosaltres, amb els nostres clients, tenim una dimensió més que suficient. Potser l'hem d'encara anar millorant, però aquest forma part del nostre projecte de futur. Ningú pot estar satisfet amb el que té. Sempre vull que ho fem millor.
Oleu creu que té mèrit que en aquest procés tan llarg, 17 mesos, el Consell d'Administració del Sabadell hagi aconseguit convèncer als seus accionistes que l'oferta del Banc Basc no era tan atractiva com deien. No hi havia preu, i això té clar que el mercat ho ha entès. Mentrestant, el president del BBVA, Carlos Torres, avui li ha tocat assumir la derrota i ho ha fet quedant-se on és, presidint el banc i sense plegar. En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Torres ha hagut de reconèixer que segurament la falsa expectativa d'una segona OPA a un preu més alt ha influït en aquest resultat.
Ara el BBVA ja se centra a remunerar els seus accionistes i també avança que continuarà apostant per Catalunya, com fins ara.
Sí, és que són el segon banc darrere de CaixaBank amb 2,5 milions de clients.
Sin ninguna duda, Catalunya és una parte esencial de nuestro negocio, de hecho es la más importante. Ya he dicho que el hecho de que esto no haya salido es una oportunidad perdida, pero una vez que esto no sale, el compromiso de BBVA en Catalunya es innegable y seguirá intacto.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha mostrat la seva alegria per aquest fracàs del Banc Basc. Illa sempre ha defensat que el Sabadell és un actor necessari perquè Catalunya pugui liderar l'economia.
Perquè és una entitat financera nascuda a Catalunya i que respon molt bé a les necessitats de l'economia catalana i ha desenvolupat una cultura bancària amb unes característiques molt específiques d'atenció a petita i mitjana empresa.
Doncs bé, hem sentit els dos principals actors, el president del Banc Sabadell, president del BBVA, també hem sentit el president de la Generalitat, perquè, com dèiem, aquesta operació finalment fallida ha traspassat les fronteres del que és purament el mercat financer, però molt important a saber com han reaccionat les borses a tot això.
Sí, ahir al vespre sabíem que el BBVA pujava a Wall Street, avui estàvem molt pendents de què feia la borsa espanyola i els títols del BBVA han arribat a pujar a prop d'un 10%, ara guanyen un 5% i els de el Banc de Josep Oliu reculen més d'un 9%.
Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
I el món empresarial i sindical també ha celebrat la notícia. Ho veuen com un èxit per als treballadors i el teixit econòmic català. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Les patronals celebren que es mantingui la competència bancària i la garantia de crèdit que veien perillar amb l'operació. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha animat els clients del Banc Sabadell a convertir-se en accionistes de l'entitat.
De que molts clients del Banc de Sabadell, que avui no són accionistes, puguin arribar a ser accionistes, això pugui configurar aquest nucli dur més resistent per evitar opes hostils en el futur.
El president de la PIMEC, Antonio Cañete, considera que el fracàs de l'operació permetrà que els negocis puguin tenir accés a un finançament més competitiu.
Un finançament que per nosaltres és l'oxigen i un finançament que segurament serà també més competitiu, perquè a l'haver-hi més competència, lògicament també n'hi ha unes millors condicions.
Qui també ha aplaudit la notícia és la Cambra de Comerç de Sabadell i la SECOT. Celebren que el banc de Josep Oliu conservi la seva independència i arrelament a la ciutat. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s'hi ha pronunciat en la mateixa línia.
Que no hi hagi concentració, doncs crec que també beneficia en el cas de Sabadell, però també en el cas doncs, de Catalunya. No? I finalment també, doncs, òbviament, pels treballadors, treballadores del banc, crec que tot això facilita uns mesos de molta incertesa doncs, que segur que han tingut.
Qui pot respirar també més tranquil és la plantilla del Sabadell. S'hi referien als matins de TV3, els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, Camil Ros i Belén López.
Jo crec que la bona notícia d'avui és el manteniment dels llocs de treball, el manteniment d'oficines arreu de Catalunya i, per tant, també la pluralitat doncs, a l'hora de poder demanar un crèdit, una hipoteca i totes aquestes coses, que tindrà més pluralitat i no monopoli.
Per tant, hem de parlar de l'economia productiva, de l'economia real, de com el crèdit es reparteix a les empreses i a la ciutadania i dels problemes de les plantilles dels dos bancs.
De fet, la representació sindical de Comissions Obreres al Banc Sabadell ha demanat en un comunicat un reconeixement econòmic extraordinari a la plantilla pel seu esforç i comportament exemplar durant el procés de l'OPA del BBVA.
Un procés que finalment ha acabat avui després de gairebé un any i mig de serial. Gràcies, Anna, bon dia.
Bon dia.
4:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen com un cas de possible homicidi la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Segons avança El País, el seu fill, Jonathan Andic, està sota investigació. El que era considerat l'home més ric de Catalunya va caure el 14 de desembre de l'any passat durant una excursió que feia amb el seu fill a la muntanya de Montserrat. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
El cas es va tancar i es va tornar a reobrir, però fins ara sempre s'havia parlat d'una mort accidental.
Sí, va ser el fill qui va avisar de la caiguda del seu pare, se li va prendre declaració a ell i al seu entorn per confeccionar un informe policial que reproduïa les últimes hores del fundador de Mango. La jutge del jutjat número 5 de Martorell va arxivar el cas el mes de gener, que en aquell moment s'havia investigat com una mort accidental. Al mes de març es reobre el cas després d'analitzar la declaració del seu fill i únic testimoni de la mort, on hi troben contradiccions. En aquell moment, fons dels Mossos d'Esquadra explicaven a aquesta emissora que les incongruències es podien atribuir a un moment de nerviosisme, de neguit, a l'estat de xoc en què es trobava Jonathan Andic. Això ara ha canviat. La declaració del fill continua presentant incongruències i la policia li ha comunicat que l'estan investigant oficialment. De fet, li han demanat el telèfon mòbil i l'ha entregat de forma voluntària i la policia científica ara l'està analitzant. No hi ha cap prova definitiva que impliqui Jonathan Andic en la mort del seu pare. Hi ha indicis, això sí. La jutge ha decretat secret d'actuacions i la fiscalia encara s'ha de pronunciar. Hi ha un armatisme policial i judicial total, Estel.
I per això, per deixar-ho clar, que són indicis, no hi ha cap prova. A veure, Miquel, tu has parlat amb la gerència del Patronat de la Muntanya, de Montserrat. Com és el camí al penya-segat per on es va precipitar Isaac Andic? És un lloc perillós?
Mira, ens diuen des de la gerència que van reforçar la senyalització arran d'aquest accident, del camí de les Feixades, on va succeir l'accident. Constaten que és una pendent suau, hi ha una base de terra consolidada, amb un mur de pedra seca, sense obstacles evidents ni riscos. A l'indret de l'accident, el camí és quasi pla i al mig del pas no s'hi troben ni pedres grosses ni tampoc arrels, de manera que no s'hi detecta cap risc. En un informe que van demanar els Mossos, el cos policial va fins i tot considerar que no calia posar-hi cap barrera.
I com ha reaccionat la família i l'empresa a aquestes últimes novetats?
Han anat a la una. La família ha fet un comunicat en què confia en la innocència de Jonathan Andic, mostra respecte per les diligències que s'han practicat i subratlla que continuarà col·laborant. L'herència d'Isaac Andic, recordem-ho, es va repartir a parts iguals entre els seus fills, Sara, Judit i Jonathan, que és qui presideix ara mateix el holding familiar.
Entesos, gràcies, Miquel.
Bon dia.
La Alerta per la dermatosi nodular, la malaltia infecciosa que està afectant les vaques, ja arriba al Vallès Oriental i a Osona, segons el sector. L'últim cas, detectat ahir a Cassà de la Selva, fa que el radi d'actuacions preventives vagi més enllà de les comarques gironines per primer cop. Girona, Núria Pereira, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, repassem quina és la situació actual.
Doncs mira, el nou focus amb 4 positius en una granja de 150 caps de bestiar de Cassà de la Selva preocupa perquè es produeix en una zona del Gironès on hi ha granges lleteres amb molts animals. Com a mínim es calcula que podrien haver-hi en aquesta zona 4.000 animals. Cada cop que es detecta un focus de contagi s'estableix un perímetre d'actuació a 50 quilòmetres. Per tant, des de Cassà, aquest radi ja arriba al Vallès Oriental i a Osona. Arran dels casos a la Catalunya del Nord, dins de les comarques gironines, el radi s'estén ara al Ripollès també i a la Garrotxa. Segons la Coordinadora Nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrats, la malaltia s'acabarà estenent per Catalunya.
Això s'extendrà més, sí o sí. És impossible parar això si no es fa una vacunació massiva a tot Catalunya. I això, torno a dir el mateix, no? Diuen que això depèn d'un protocol europeu i que, no, que ells no hi poden fer res. Com que no es va fer cap mena de prevenció ni res, doncs bueno, ara hi ha el que hi ha.
Doncs bé, segons Unió de Pagesos, encara el Departament d'Agricultura espera que arribin 130.000 vacunes aquesta setmana. Unió de Pagesos i també el Gremi de la Pagesia reclamen una vacunació més ràpida, perquè si hi ha el 75% dels animals immunitzats a les granges afectades, aleshores no cal sacrificar-los tots. Sentim el ramader del Gremi, Valentí Roger.
El sector està alerta i molt espantat. I d'aquí 4 dies passarem d'estar espantats a estar molt enfadats. No sabem com pot reaccionar això, però necessitem mesures ja.
Des del 3 d'octubre, recordem, s'han detectat 10 focus a Catalunya. El sector veu perillar l'activitat si han de sacrificar tots els animals i es queixen, a més, que encara no saben quines compensacions econòmiques rebran per part de la Generalitat. De moment, hem parlat amb el Departament d'Agricultura, que no ens dona dades perquè diu que les està recalculant.
I ara, atenció amb aquest so. Això és la Sentiu de Sió, ahir a la Noguera. És l'escridassada que gairebé un centenar de persones van fer ahir els promotors de la planta de biogàs que es vol construir a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Al pavelló municipal s'havia organitzat una jornada per explicar com està la tramitació de la planta als més de 300 ramaders que s'hi han adherit. Lleida, Julià Albacar, però els ramaders que hi van assistir es van trobar amb els contraris al projecte a la porta mateix.
Bon dia, Estel. Exacte. Per situar-nos una mica, la construcció de la planta de biogàs a la Sentiu de Sió és un tema que ha portat molta polèmica a la comarca. De moment s'està tramitant, però el projecte avança, tot i l'oposició de veïns, plataformes i alguns ajuntaments del territori. La planta seria una de les més grans del sud d'Europa, amb capacitat per tractar gairebé 500.000 de tones de purins i altres residus ramaders cada any, i la impulsen mitja dotzena de ramaders locals i un grup inversor danès. La trobada d'ahir es va fer per poder explicar als ramaders adherits, uns 300, en quina situació es troben els tràmits i com evoluciona el projecte. Això ho explica el Manel Pasqual, un dels impulsors.
Perquè veuen com tenim els permisos, com tenim el tema de la construcció, que hem empezat ja a elaborar el projecte de construcció i informar-los amb ells.
Què valorava així, el fet que els escridassessin?
Protesta que aquí fora jo no els entenc, perquè si no fos per l'agricultura i la ganaderia, els pobles serien morts, no vius. Perquè els que hi ha aquí fora, la major part volen viure sense treballar.
Per altra banda, els opositors, gairebé un centenar, demanen que s'aturi el projecte perquè creuen que serà una font de contaminació. Gerard Batalla, portaveu de Pobles Vius, criticava així que s'hagués fet aquest acte a la Sentiu.
És un acte colonial, un fons d'inversió ve a la Sentiu, ocupa el poble militarment, per blanquejar i rentar la imatge d'un projecte que no el vol ningú, que no el volen els municipis del voltant, que no el vol la gent del poble, que no hi ha ramades del poble apuntats.
Més enllà de l'escridassada, cap dels opositors va poder entrar a l'acte, en part perquè va quedar blindat completament per un important cordó policial.
Catalunya al dia.
Doncs seguim al camp encara perquè les pedregades i les malalties han reduït la producció de fruita dolça aquesta campanya a Catalunya. Així ho asseguren des de Unió de Pagesos, que acusa la gran distribució d'enfonsar-ne els preus. L'organització agrària també alerta del repunt del foc bacterià. És una malaltia causada per un bacteri que acaba matant l'arbre i que aquest any ha tingut una incidència especial a les pereres. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez. Unió de Pagesos diu que hi ha hagut menys producció, però que això no ha fet pujar els preus de la fruita.
Exacte. A veure, en principi, si hi ha menys producte al mercat, els preus han de ser alts. Tot i això, Unió de Pagesos diu que la pressió de les grans empreses distribuïdores i una caiguda del consum a Europa per un descens de temperatures ha forçat els preus a la baixa. Una campanya marcada a Lleida per les pedregades. Narcís Poc, responsable nacional de la fruita dolça del sindicat.
A les comarques de Lleida hem tingut 17 pedregades. Evidentment, això ha afectat a la producció. La primera pedregada va ser molt primerenca. La poma era petita, la pera era petita, les xarxes no estaven esteses, el préssec encara havia de començar la clarida. Pel que fa a la producció, aquest any doncs serà una mica més baixa, tindrà una qualitat inferior per les tempestes.
I això del foc bacterià que ha repuntat arran de les pedregades, què és? De què estem parlant?
Doncs d'un bacteri que afecta l'arbre. En un principi obliga a tallar les branques afectades, però al final acaba matant l'arbre i obliga a cremar-lo, una malaltia favorida per la humitat.
El fet que hi hagi hagut tantes pedregades i que, a més, cada pedregada doncs, comporta humitat i comporta això, doncs, fa que el foc bacterià doncs, creixi més ràpid. El foc bacterià representa unes pèrdues de producció perquè vas perdent part de l'arbre, o sigui, l'arbre es va debilitant i es va encongint perquè acabes tallant les branques afectades perquè tampoc produiran.
Parlant de malalties, el sindicat demana al govern espanyol l'autorització de més que ajudin a combatre els fongs que minven la producció també, amb pèrdues del 50% en plantacions de poma de Girona. Finalment, UP denuncia un excés d'inspeccions als empresaris del camp i una pressió social que criminalitza, diuen, el sector.
Entesos, gràcies, Pere Joan. La 1 i 21 minuts. Amb la tria del jurat popular ha començat avui a Girona el judici a l'home acusat d'assassinar la seva parella a Campdevànol, al Ripollès, ara fa 3 anys. El fiscal Girona, Clara Jordan, demana presó permanent revisable perquè considera que l'home va actuar amb una perversitat extraordinària cap a la víctima.
Sí, Estel. L'Anna, la víctima, tenia 21 anys i l'acusat 36. Feia 12 mesos que eren parella. Segons la fiscalia, el dia dels fets, el 20 de setembre del 2022, tots dos van començar a discutir i l'home, que tenia antecedents per violència masclista, la va apallissar. Una pallissa despietada, segons el text del fiscal, que descriu en 11 pàgines el turment, diu literalment que la noia va patir abans de morir. El dia després dels fets, l'home va alertar els serveis d'emergències. Va dir que la seva parella havia caigut en bicicleta i que li havia donat un medicament per calmar el dolor i que no s'explicava com havia mort. Aquell mateix vespre se'l van endur a declarar a la comissaria i va quedar detingut, i l'autòpsia va revelar després que l'Anna havia tingut una mort lenta i dolorosa, a més de 60 ferides arreu del cos que li van provocar un dolor insuportable. Per tot plegat, el fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb els agreujants de gènere i parentiu i agressió sexual amb violència extrema. També l'acusa de maltractament habitual perquè la investigació ha deixat al descobert que mantenia la noia aïllada de la seva família, la controlava, la humiliava i la picava. També d'obstrucció a la justícia, perquè abans de trucar a la policia va netejar les ferides a la víctima i els rastres de sang, es va canviar de roba i va rentar la roba del llit. El judici comença aquesta tarda amb la declaració de l'acusat i es preveu que s'allargui fins dijous vinent.
I encara sobre l'àmbit judicial, però ara a Tarragona, el judici a 9 acusats de matar un jove a Roquetes fa 3 anys arriba al final amb les conclusions de totes les parts. La fiscalia ha absolt 2 dels acusats per falta de proves i per la resta manté la petició de 19 anys de presó per un delicte d'homicidi. Clara Chavarría, en què s'ha basat la fiscal per argumentar la seva decisió?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, entre altres coses, ha estat clau el testimoni d'un dels companys de pis de la víctima, que els ha reconegut a tots durant el judici sense cap mena de dubte. A més, durant la vista, la fiscalia ha anat desmuntant cadascuna de les coartades dels acusats i fins i tot ha demanat que s'acusi de fals testimoni 3 persones que han declarat durant el judici. La petició de pena a la qual s'ha sumat l'acusació particular es manté 19 anys de presó en considerar que es va tractar d'homicidi perquè no hi va haver traïdoria, però sí que s'ha tingut en compte l'agreujant d'abús de superioritat. La fiscal ho argumenta així.
Los hechos se produjeron con abuso de superioridad, es decir, que varias personas que se buscó por parte de los acusados
una limitación de las posibilidades de defensa por parte de la víctima. Queda, en este caso, también queda acreditado por el hecho de que hayan como mínimo 7 acusados y que las personas que fueron a atacar, rodear y asegurarse de la muerte de Seriowi no fueron una o dos, sino que fueron 10, 15 o 20. Y los acusados buscaron de propósito esta circumstància.
Als imputats també se'ls acusa dels delictes de violació de domicili, de delictes lleus per danys en obra i de lesions. Per la seva banda, la primera de les defenses que ha intervingut ha alegat que s'absolgui el seu client perquè no té plenes capacitats, ja que té un 77% de coeficient intel·lectual i una discapacitat del 34%, a més de ser consumidor habitual d'estupefaents. El judici quedarà avui vist perquè el jurat pugui emetre el seu veredicte dilluns.
I l'exdirector de l'Institut Josep Carreras, Manel Esteller, deixarà definitivament aquest centre de recerca arran dels resultats d'una auditoria interna que demostraria desviament de fons cap als seus grups de recerca. Purificació Barceló, bon dia.
Bon dia, Esteller. Ja va deixar la direcció científica del centre l'any passat per suposades irregularitats que ara s'haurien confirmat. Segons els resultats de l'auditoria, Esteller hauria desviat cap al seu grup de recerca fons destinats a altres investigacions del centre. L'oncòleg, referent en el camp de l'epigenètica del càncer, marxarà al desembre als Estats Units, on serà el nou director d'investigació genòmica del càncer de l'Institut James de la Universitat d'Ohio.
Catalunya al dia. La informació a tocar.
I a 4 minuts per 2:15, l'escola Horta Vella de la Ràpita al Montsià reobrirà dilluns. Ho farà una setmana després de la pluja torrencial que va afectar la part baixa del municipi. Durant aquests 5 dies, veïns, voluntaris i professors han estat netejant tota la brutícia acumulada. La Ràpita, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estela, bon dia.
I és que és la cinquena vegada que l'aigua hi causa desperfectes. Quines solucions estructurals es proposen?
Doncs mira, depèn a qui ho preguntis, l'Ajuntament veuria bé estudiar-ne la reubicació, però educació opta primer per valorar la resta d'opcions. Recordem que l'escola està en zona inundable, a nivell de capa freàtica i a tocar d'un barranc. Esther Niubó, consellera.
Hem de poder plantejar altres mesures, que no parlo només de reubicació, podem parlar d'adequacions, tenim en compte que el barranc està aquí al costat i, per tant, aquí segurament que hi haurà qüestions que haurem de plantejar. No he parlat directament de cap reubicació.
Dilluns tornaran els alumnes, la zona encara més afectada, però sense UTI és al pati. Àngela Galón és la directora.
Tarde ha de venir una empresa de desinfecció, perquè va sortir aigües residuals a la part del pati de primària. Falta, bueno, alguna cosa, però el que és classes en si, sí. L'únic que caldrà la cap d'estudis en el grup de mestres, el que han fet és l'adaptació de patis. Haurem de fer dos torns de pati.
Encara s'ha tallat també un dels accessos aquí a la Ràpita, el del pont dels Saquesos. De fet, des de l'Ajuntament es demana reiteradament no passar-hi a mitjà termini. Ja com a solució, l'objectiu és reconduir el barranc i deixar via lliure per la seva sortida al mar.
Gràcies, Jordi. L'Ajuntament de Castelldefels insisteix que el pla de Ponent que vol tirar endavant amb el municipi veí de Gavà pot comportar inundacions al seu terme municipal. Manu Reyes, que és l'alcalde de Castelldefels, insta l'Agència Catalana de l'Aigua a revisar els seus estudis de la zona, que minimitzen el risc d'inundacions gràcies al condicionament de la riera de Canyàs i el torrent de Calamot. El pla Ponent de Gavà preveu la creació d'un nou barri de 5.000 habitatges en uns terrenys sense urbanitzar entre aquestes dues ciutats. David Àngel, tot i aquesta llum verda de l'ACA, el projecte de l'Ajuntament de Castelldefels continua capficat.
Hola, bon dia. Doncs l'alcalde popular de Castelldefels, en Manu Reyes, havia demanat a l'ACA una revisió dels estudis d'inundabilitat perquè es basaven en uns informes d'hidrologia i drenatge del 2008 i, per tant, els considerava obsolets. Reyes, en declaracions al Catalunya al Dia, alerta que el pla, tot i el vistiplau de l'ACA, manté algun punt fosc.
Aquest informe, doncs, sembla que recolleix una mica les peticions de Gavà de poder garantir el tema de les inundacions si fan aquestes bases de laminació que suposadament faran, però sí que també deixa un punt una mica fosc, que és un pont que hi ha sota la via del tren que sembla que l'Ajuntament de Gavà vol fer-lo en una segona fase i que, clar, nosaltres això ens amoïna perquè també podia ser un col d'ampolla i que podria generar també un tap si hi hagués algun tipus d'inundació.
Reyes assegura que els tècnics municipals estaran sobre d'aquest pla i estudiaran si cal emprendre qualsevol acció.
I a més, l'alcalde de Castelldefels també denuncia l'impacte mediambiental que suposa aquest pla.
Sí, com les entitats ecologistes que fa temps que denuncien, Manu Reyes recorda que s'està urbanitzant sobre un corredor natural entre dos parcs, entre el Parc Agrari del Baix Llobregat i el del Garraf.
Continuem preocupats per aquest pla de Ponent, no només pel tema de les inundacions, sinó també perquè està, d'alguna manera, tallant el corredor entre el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Natural del Parc del Garraf. Per tant, hi ha un impacte mediambiental sí o sí. De fet, asfaltar una muntanya per posar habitatge, això és mobilitzar la muntanya. Nosaltres això no ho podem compartir i tampoc compartim, clar, que aquí vindran a viure un munt de persones en aquestes 5.000 habitatges.
A més, Reyes també adverteix que els veïns d'aquest futur barri, més a prop de Castelldefels que del centre de Gavà, es poden trobar sense serveis i que això pot repercutir en el seu municipi, i més tenint en compte els problemes de mobilitat que hi ha en aquesta zona.
I l'Ajuntament de Barcelona planifica triplicar els dipòsits pluvials per evitar riscos durant els episodis de pluges intenses com els dels últims dies. La quinzena de dipòsits actuals han arribat a estar al 100%. El govern municipal també ha anunciat que intensificarà les actuacions al clavegueram per evitar situacions de risc per aiguats intensos i sobtats. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Aquests 15 dipòsits de retenció d'aigua de pluja existents tenen una capacitat total de 500.000 de metres cúbics, però en algunes ocasions, sobretot els últims anys, n'hi ha que s'han omplert del tot. Gustavo Ramon és el director d'operacions de l'empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua.
Els dipòsits, en aquests episodis de pluja molt important, entren en funcionament i en algun moment poden assolir el 100% de la capacitat. Ha passat en diversos episodis, ha passat que aquests dipòsits han arribat a omplir-se al 100%.
És per això que se'n projecten 32 més de dipòsits pluvials que faran créixer la capacitat de retenció d'aigua en 500.000 de metres cúbics més. Algun ja s'està construint, com el de Prim, lligat al creixement urbanística al voltant de l'estació de la Sagrera. De la gran majoria, només se n'ha reservat el sòl on es construiran. Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme i Acció Climàtica.
Inversió per preparar-nos en termes de resiliència hídrica a la ciutat per les conseqüències del canvi climàtic que estem veient, malauradament, fent estralls en molts altres municipis i que no volem que passi a la nostra ciutat.
A més d'això, des d'ara i durant els dos pròxims anys, també renovaran 22 quilòmetres de clavegueram dels prop de 2.000 que té la ciutat, i es prepara el projecte per al desdoblament del col·lector de la Diagonal entre el carrer Girona i Francesc Macià, una obra lligada també a la connexió del tramvia.
Un minut i mig passant de dos quarts de dues, el desallotjament de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell s'ha ajornat fins que Serveis Socials revisi la situació de les persones que hi viuen. L'Ajuntament es basa en un informe que diu que hi ha risc d'esfondrament dels edificis per demanar als ocupes que marxin d'aquest lloc. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest matí has pogut parlar amb algunes de les persones que hi viuen.
Sí, són unes 40. Hi ha 5 menors, un d'ells de només 3 mesos, i la Natàlia i la Desiree són les seves mares.
Estamos con mucho miedo, con temor, hemos llevado a los niños a la escuela, los niños están durmiendo, estamos tratando de que ellos no vean que todo lo que está pasando, ¿no?
No tengo dónde ir, yo no estoy diciendo que no quiero pagar, yo quiero pagar, pero por favor ayuden.
Des de l'associació Ningú Sense Sostre a Sabadell els donen suport. En Joan Albert Vicenç ens parla de la situació actual.
Van avisar les persones ocupants que vindria la policia i que haurien de marxar sí o sí. Però sembla que l'Ajuntament s'ho ha repensat i que finalment han optat per una solució menys traumàtica, i és que primer passin per aquí persones de serveis socials. És el que elles trobaven a faltar des del primer moment, que personal de serveis socials vingués aquí, parlés amb elles, s'interessés per la seva situació.
Sabem, de fet, que això ja ha passat aquest matí, que ja hi hem parlat. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, diu que cal desallotjar els edificis.
S'ha de dur a terme, bàsicament, perquè hi ha un informe de risc d'aquest espai, i, per tant, també hem d'entendre que no podem posar persones amb risc de que això s'enfondri, perquè aquí després hi ha unes responsabilitats, també. És cert que hi ha dues famílies que hi ha menors i, per tant, que no estaven en el circuit de serveis socials, i des d'ahir ja hi estan, i, per tant, això és la part més important, i, per tant, a partir d'aquí doncs s'han de seguir els passos.
L'antiga caserna està abandonada des de finals dels anys 90 i ha estat ocupada en diferents ocasions. L'Ajuntament hi voldria ubicar les consultes externes del Parc Taulí.
Marta Vallès, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per fer un repàs a les notícies més vistes al web i l'app del 3catinfo.cat.
Doncs sí, mira, aquest retaule gòtic de l'església de Cubells, que està en venda a Londres, ho hem anat explicant aquests dies.
Ahir ens ho va explicar la Montse Mas.
En fi, és la història d'aquest retaule, que ara és a Londres en venda, que va sortir fa 2 anys de Catalunya, amb autorització del Departament de Cultura. Allà veureu no només com és aquest retaule, sinó també doncs, una mica què hi diuen els tècnics, per què va sortir, com hi ha arribat, que és una mica el que intentem contestar.
I que, com sempre, que fem en aquest programa, és un exemple de com una cosa local pot plantejar un dilema global, no? On acaba la preservació del patrimoni, on comença el mercat lliure de l'art, és un tema
és
molt a tenir en
compte. Recurrent, totalment.
Què més,
Un
Marc?
Altre tema que crec que t'interessarà també és l'Open House Barcelona.
Com em coneixes, eh?
Atenció, perquè encara falta molt, és el 25 i 26 d'octubre.
No tant,
per tant,
és una setmana.
Sí, no ens precipitem, però que sapigueu que ja podeu consultar ara quins edificis voleu visitar. No sé si tens idees, tampoc dono algunes.
Jo hi he anat algun any, però sempre hi han coses noves per visitar. Digue'm, digue'm.
Edifici Estel, més. Suposo que aquest dia
és el del carrer Aragó?
Correcte.
D'aquella farmàcia
de Roma, de fet, sí,
vacuna, no?
Tocant gairebé a Calàbria, per tant, edifici Estel, aquest no hi pots faltar. I després jo, per exemple, les galeries tècniques de Maria Cristina a Montjuïc, mica allò, les entranyes de la muntanya, no? Tot el tema de la Font Màgica, l'Avinguda Reina Maria Cristina, per tant, interessant, també.
Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Doncs mira, és la notícia Ens sentíem estafats, Arenys de Mar denunciarà el promotor de la festa Som 1 d'octubre, ho recordareu perfectament.
Sí.
El responsable de la jornada festiva diu que no hi va haver estafa en aquell moment, admetia un forat de 39.000 euros i deia que no havia desaparegut.
Ni he desaparegut perquè he estat a casa en tot moment. Hi ha un dèficit de 39.000 euros.
De fet, són declaracions que va fer aquí al Catalunya Migdia. Mm-hmm. Un any després podem dir que sí que ha desaparegut i els afectats, empreses, per exemple, que van muntar el sol als escenaris, doncs s'han constituït en una plataforma per denunciar-lo. Li demanen entre 60.000 i 70.000 euros i estem aquí.
Ei, que el busquen. Marc, gràcies, bon cap de setmana. Fins
dilluns. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs tot a punt, a la Seu d'Urgell, perquè arrenqui la Fira de Sant Armengol. És una fira gairebé mil·lenària, una de les més antigues de Catalunya, que des de fa just 30 anys té el formatge com a protagonista, destacadíssim. La Seu d'Urgell, Joaquim Malvalaté, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
És una xifra rodona que celebren amb més formatgeries que mai.
Exacte, hi haurà 50 parades, una xifra rècord, i es farà per segon any al passeig Joan Brodieu, al centre de la ciutat. És la 31a edició d'una fira que, amb el pas dels anys, s'ha convertit en la gran cita del formatge artesà del Pirineu. N'hem pogut parlar amb alguns dels formatgers que ja s'estan preparant.
Para nosotros es un escaparate muy importante aquí en Cataluña y la gente ya nos conoce, venimos ya con pedidos hechos de clientes d'altres anys.
Bueno, és un lloc que, com que la gent busca formatges, pues és el nostre lloc, és una fira important.
És l'oportunitat de, durante tot l'any que no ves a mucha gente, de estar unos días con ellos y hablar y las inquietudes que tiene cada uno y qué problemas tenemos, qué nos ha ido bien y todo, pues disfrutar de unos días.
La majoria de les formatgeries són catalanes, però també, potser ho heu notat per l'accent, n'hi ha de basques, d'aragoneses i de franceses. A més, és clar, de la formatgeria convidada d'aquest any que ve de Cadis.
Però, a més de formatges, hi ha altres coses.
Doncs sí, hi ha desenes d'activitats. Moltes, no ens enganyem, tenen el formatge també com a protagonista. Tastos, cursos de cuina i fins i tot una experiència multisensorial, com explicava la regidora de Fires, Gemma Tor.
Serà una experiència insòlita i plena de sorpreses. Una proposta única que trenca amb tots els esquemes d'un tast tradicional. En Ramon Roset ens convidarà a viure una experiència on formatge, vi, paraula, emoció es combinen per despertar tots els sentits.
Però a banda també hi haurà parades d'alimentació, d'artesania o d'associacions i entitats de la Seu, a més d'actes com concerts, exposicions i jocs i contes infantils. Tot això concentrat per primer cop al centre de la ciutat.
I tot això arrenca aquesta mateixa tarda.
Correcte, a les 6 s'obre la fira i també s'hi podrà passejar tot el dia demà i diumenge.
Doncs gràcies, Joaquim, i gaudeix del formatge.
Va, ja us en portaré algun tros si me'n sobra.
Vinga, va.
Bon cap de setmana, Estel.
I en marxa una nova edició del Calamarenys, que celebra 30 anys. Sopar popular, sortides en barca, bona gastronomia. 20 restaurants ofereixen plats elaborats amb el calamar de Putera. Anem cap a Arenys de Mar, al Maresme ara. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
És un programa molt atractiu per celebrar aquest aniversari.
Sí, moltes propostes per seduir els amants del mar, el bon menjar i de visitar Arenys de Mar, que és un poble molt bonic del nostre litoral del Maresme. El regidor de Promoció Econòmica, Ramir Vidal, en resumeix el més destacat del programa.
Les sortides en barca de la Marinada, amb música de mar, els diumenges 19 i 26 d'octubre. I 2 i 9 de novembre, amb el cantautor Pep Berguedà, i les visites guiades per conèixer la història dels nostres americanos i del port d'Arenys el diumenge 19 d'octubre. Una novetat, tindrem el show cooking de l'Arnau París, coincidint amb el sopar popular del Calamarenys, que també és el dia 24 d'octubre, que hi haurà havaneres, bona companyia, on celebrarem plegats aquests 30 anys de festa tan nostra.
Durant la presentació del Calamarenys, un dels seus impulsors, Joan Major, que és pescador i alhora restaurador, ha reivindicat la tradició gastronòmica de la vila amb dos referents més. Un, el plat d'Arenys.
Està compost per una bitxissuà, un porro, una patata, fa una salseta, llavors és el rap a la planxa, en gamba d'Arenys i una mica de puré de pèsol, que és del Maresme, també. Unes gotes d'oli de gamba per sobre i queda boníssim.
I l'altre, el calís Arenys, en honor al licor estomacal d'herbes aromàtiques que s'havia elaborat aquí.
És un tallat, una mica pell de llimona, amb llet condensada, espuma de llet i llavors unes gotetes de calissai i una mica de canyella, com un carajillo que queda molt bé.
Un calisarenys per rematar un àpat elaborat amb productes de proximitat. Trobareu totes les activitats del Calamarenys a la pàgina de l'Ajuntament arenysdemar.cat. Us hi convida el mateix alcalde, Estanis Forç.
Celebrar el 30 aniversari del Calamarenys és, sobretot, mirar endavant. Renovar el compromís amb la pesca sostenible, amb la innovació gastronòmica, amb el producte de proximitat i amb una cuina que respecta el territori i les seves arrels. Obrir Arenys al món. Us convidem a gaudir dels nostres restaurants i de totes les activitats que hi estan preparades.
Catalunya al dia. Doncs el Calamars, el vi i del Maresme, el Pallars Jussà, que aposta per recuperar varietats de raïm tradicionals d'abans de la filoxera per fer front al canvi climàtic. El celler Torres ha tancat aquesta setmana la campanya de la Verema amb la varietat Pirena, cultivada a gairebé 1.000 metres d'altitud. Talarn, Pau Rovira, bon dia. Què té d'especial aquest projecte?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, bàsicament, el projecte de la família Torres per recuperar varietats antigues va començar fa més de 30 anys amb l'objectiu de localitzar ceps desapareguts i analitzar-ne l'ADN per comparar-los amb milers de varietats europees. Fins ara n'han identificat més de 50, entre elles la Pirene, una varietat prefiloxèrica, és a dir, d'abans de la filoxera, el 1860, capaç d'adaptar-se a les altes temperatures i la sequera. El Pallars Jussà s'ha convertit, doncs, en un laboratori natural per a aquesta recerca, ja que el cultiu en vinyes d'alçada permet produir vins més equilibrats i resistents als efectes del canvi climàtic. Ho explica l'enòleg de Torres, David Barritxe.
Què passa amb aquestes varietats? Sobretot anar a plantar amb alçades més altes, amb l'alçada, perdó, doncs potenciem aquestes maduracions una mica més llargues i aguantem una mica més l'acidesa. I entre les estratègies, una és aquesta, no? Buscar varietats que siguin més resistents a aquests canvis climàtics i anar a buscar una mica més d'alçada.
El resultat és un producte de qualitat i amb una forta identitat pirinenca. I és que la varietat Pirene s'adapta molt bé al territori.
La Pirene, la qual s'ha adaptat molt bé al Pallars, amb una finca actualment que estem plantats a 950, quasi 1.000 metres d'alçada, i això, evidentment, doncs, fa que encara sigui molt més expressiva en aquest sentit, no? Molt més fresca, molt més aromàtica, molta més acidesa.
D'aquest raïm ancestral se n'elaboraran unes 3.000 ampolles.
Catalunya al dia. Parlem de tu.
Molt llanures i muntanyes, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad.
Això que sentim és Canción del Guerrillero i commemora un fet històric poc conegut de la postguerra espanyola és la invasió dels maquis l'octubre de 1944 a la Vall d'Aran. Es canta cada any al cementiri d'Esbordes, davant les tombes d'alguns d'aquells guerrillers. Aquest any, 81 després d'aquells fets, el poble de Bossòst, un dels escenaris d'aquell intent frustrat per derrocar el règim franquista, recrearà per primer cop durant el cap de setmana aquest episodi històric amb la participació d'una cinquantena d'actors. Sofia Cabanes, bon dia. En què consistirà aquesta recreació històrica?
Bon dia, Estel. Doncs durant dissabte i diumenge es faran visites teatralitzades, una ruta fins al punt fronterer d'Etpurtillun o l'escenificació d'una batalla. Tot amb actors vestits i equipats amb tot el rigor històric. Fernando Alcoya és membre de l'organització.
Lo que hemos hecho es una estructura, digamos, más genérica, ¿no? Una primera edición más centrada en la historia general, qué está pasando en el mundo en ese momento, que sucede concretament en el Vall d'Aran durant aquests dies i què passa amb la població civil, no?
Este és un episodi relativament desconegut i poc investigat. Per preparar les recreacions s'ha comptat amb l'assessorament previ d'historiadors i testimonis locals.
Sí que és cierto que durante mucho tiempo el régimen franquista intentó, entre comillas, silenciar todo lo que había sucedido aquí en el Vall d'Aran. Aún así existen los archivos militares, existe la historia oral y por suerte tenemos historiadores que se adelantaron a todo este proyecto. Gracias a eso hemos conseguido hacer un guión.
Bossòst vol donar continuïtat a este esdeveniment i convertir-lo en un actiu turístic per al municipi. Montse de Burgos n'és l'alcaldessa.
No mos cal oblidar d'aquestes causes. També hi ha un component de turisme cultural responsable que merita la pena, no? De que hi ha realitat que passa que en un moment determinat, en octubre de 1944 en Bossòst, i que aquestes causes les cal explicar, tal qual, també són rigor històric i sobretot també que era vocació tostempedagògica.
El 19 d'octubre de 1944, més de 4.000 maquis creuaven la frontera francesa per la Vall d'Aran en un intent de derrocar el règim franquista. L'operació Reconquesta, com es coneix l'episodi, fracassaria a penes 10 dies més tard.
I el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya arrenca avui al Bages amb una seixantena de pel·lícules programades, 11 de les quals han estat preseleccionades pels Oscars. El Clam s'allargarà fins diumenge 26 d'octubre amb projeccions a Manresa i Navarcles. Anem, doncs, cap a la capital del Bages. Nati Adell, bon dia.
Hola, Estel, què tal?
El festival comença trepitjant fort, parlant de genocidi, i aquesta és la pel·lícula inaugural.
És l'escena catalana del film La voz de Hind, que narra l'assassinat d'una nena palestina de 6 anys. És la veu real de la Hind Rajab que truca als serveis d'emergència perquè la rescatin després de quedar ferida dins d'un cotxe amb tota la seva família mort al seu costat. Són víctimes de les forces de defensa d'Israel. Aquesta pel·lícula és una de les apostes més fortes d'aquesta 21a edició del festival. Un dels films que socialment deixarà petjada aquest any segur amb una barreja de llenguatge de ficció i documental. El director artístic del festival és l'Esteve Soler.
És una pel·lícula que ens ha impactat moltíssim. Jo, personalment, mai havia vist tanta gent plorar i sentir-se absolutament afectats davant del que succeeix en aquesta pel·lícula. I la pel·lícula és absolutament essencial per entendre el que està passant en aquest moment als carrers de Catalunya.
Llau de plata al Festival de Venècia és la pel·lícula que representa Tunísia a la cursa pels Òscar i no deixarà indiferent ningú. Avui, a les 9, al Cines Bages Centre.
I una altra de les pel·lícules rellevants del festival és aquesta.
What do you say we toast our tea to...
El que escoltem és Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, un dels grans poetes del cine contemporani que porta aquesta pel·lícula al seu toc personal. El film s'ha pogut veure recentment a Venècia, on s'ha endut el Lleó d'Or, i té un repartiment impressionant, amb Cate Blanchett com a protagonista i amb una interpretació divertidíssima de Tom Waits.
És un premi que, d'alguna manera, serveix per avalar una trajectòria meravellosa del gran poeta Jim Jarmusch, poeta novaiorquès que ha fet una filmografia espectacular, que aquí parla d'alguna manera de les solituds compartides i que per nosaltres doncs, és una manera ideal de cloure el que serà la nostra cerimònia de premis. Per tant, és una sessió molt esperada.
És també una estrena a Catalunya, dissabte 25 a Manresa, al Cines Baixa Centre.
I Nati, crec que encara vols destacar alguna altra cosa del Clam.
Sí, destacar que aquest any s'han seleccionat 6 obres mestres de la història del cinema que posen la seva atenció en els efectes i el naixement del feixisme en societats com la catalana, amb la idea constant que té el festival de posar un mirall al que passa al nostre entorn.
Volem ser un reflex del que està succeint i al mateix temps ho volem fer amb un aparador de les entitats més vinculades al que està succeint en el nostre món i també a través del cinema més excel·lent que podem trobar en els festivals internacionals.
Per cert, que diumenge el Festival Clam lliurarà l'apreciat Premi Casal d'Àliga de Solidaritat a la Comunitat Palestina de Catalunya.
Minuts i les dues, una gran exposició internacional sobre l'imaginari panafricà donarà el tret de sortida a la celebració dels 30 anys del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, que començarà el 5 de novembre. L'any 30 presentarà, entre altres, una col·lecció renovada amb 3 dies de portes obertes. Barcelona, Montse Mas, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, seran 12 mesos d'intensa activitat per celebrar que fa 30 anys la ciutat es dotava d'un museu d'art contemporani, un aparador per als artistes locals internacionals i per reflectir i repensar el món des de l'art. La directora del MACBA, Elvira Diangani, ha volgut obrir l'any 30 amb l'exposició Projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica, que ella mateixa ha cocomissariat.
Parla del art contemporani africà i de la diàspora i també d'aquests imaginaris panafricans que porten un segle de memòria, no? Una coproducció internacional molt important amb Chicago, Canal Centre Pompidou i el Barbican Centre de Londres, que fa possible la magnitud de la mostra, portant 350 peces d'un centenar d'artistes.
El 27 de novembre el museu inaugurarà la nova col·lecció amb obres de Basquiat, Tàpies, Miró o Ocariz, la meitat d'elles inèdites. La cita coincidirà amb un cerimonial artístic, la presentació del mural Cronologia 30 de Clara Nubiola i 3 dies de portes obertes. Clàudia Segura dirigeix la col·lecció.
No es vol com una exposició commemorativa d'aquests anys. De fet, té una identitat pròpia molt clara. Es presenta, a més, a l'exposició un 50% d'obres de la col·lecció que mai s'havien vist a sales i combina diferents generacions d'artistes, defugint de la presentació cronològica.
L'any 30 del MACBA també inclou un programa performatiu que homenatjarà l'escena que va originar el museu, amb artistes com Esther Ferrer i Dora García, una retrospectiva sobre l'artista tèxtil Aurelia Muñoz en el seu centenari i un projecte que portarà l'art a espais tan quotidians del territori com un forn de pa o el despatx d'un alcalde.
Doncs tot això per celebrar els 30 anys del MACBA, tot plegat a partir del 5 de novembre. I això que sentim és un enregistrament original de Ricard Vinyes, del qual aquest any se celebra el 150è aniversari del naixement. Doncs bé, ara s'ha publicat un llibre que es diu Ricard Vinyes, un do major, sobre la seva figura, que acosta la vida i trajectòria de l'il·lustre pianista al públic infantil i juvenil. Lleida, Pere Joan Álvarez, el llibre recull com, de ben petit, Vinyes ja tocava el piano.
Exacte, Estel, el tocava a quatre mans amb la seva mare, i es podria dir que va aprendre abans les tecles del piano que les lletres de l'abecedari. Sentim un fragment del llibre en veu del Guim.
Quan no em portava bé, tancaven el piano. Me'l prohibien. Quan encara no havia fet ni els 2 anys, vaig començar a tocar de memòria. Em sabia les notes del piano abans que les lletres de l'abecedari.
La seva mare va veure aviat el seu talent i el va acompanyar a formar-se a París, on va contactar amb altres músics il·lustres, com el també lleidatà Enric Granados i Maurice Ravel. L'autor del llibre, Jordi Folch, destaca la confiança que va tenir la seva mare en el seu talent.
El retrat de la Dolors Roda és el retrat d'una mare coratge, que deixa el seu marit i el seu fill gran i se'n va anar a París a 1886 a provar fortuna i sort del noi com a pianista. I aleshores això ens està explicant i ens està dient: pares, mares, famílies, escolteu els vostres fills, sabeu quins són els seus talents que tenen per potenciar-los.
Folch assegura que l'obra vol reivindicar la figura de Vinyes, sobretot entre els més joves, perquè coneguin una de les figures més importants de la música del nostre país. Es tracta d'un llibre il·lustrat amb dibuixos de Sonia Lins i Juanjo Barco.
I ara parlem del Festival de Teatre Gestual i en Moviment COS, de Reus, al Baix Camp. Obre avui nova edició. Aquest any prenen protagonisme els espais de carrer, s'estrenen noves ubicacions i una col·laboració amb l'Escola de Teatre Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Quin serà el fil conductor d'aquesta edició?
Mira, aquesta 28a edició del COS aposta per les complicitats entre el públic i explorar nous llenguatges escènics en el que ja s'ha convertit en un gran aparador per programadors. Fins diumenge es podran veure 10 espectacles en 6 espais de la ciutat que enguany inclou un per primera vegada als jardins de la Casa Rull. I és que aquesta edició es fomenta més que mai l'espectacle de carrer, segons explicava el Daniel Requesens, que és el regidor de Cultura.
Una edició de carrer, sabeu que sempre hi ha aquesta necessitat entre sincronitzar, combinar espectacles de sala, espectacles de carrer, i sovint doncs ens trobem amb l'estima o l'adhesió més pel carrer i de vegades més per sala. En aquest cas hem volgut centrar-nos en espectacles de carrer.
La plaça Mercadal acollirà 5 espectacles. El muntatge IOR de Marc Fernández, una peça de petit format de dansa contemporània, servirà per obrir aquest festival, on també es faran diferents tallers com un projecte pedagògic i artístic per fomentar la confiança entre els joves. Tots els espectacles són gratuïts i amb entrada lliure.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I encara afegirem que Emma Vilarasau rebrà aquest vespre el Premi Honorífic del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, al Tarragonès. 9 produccions catalanes competiran en la secció oficial d'aquesta edició, desena edició del certamen.
Esports.
Cinc minuts d'esports, d'informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
Derbi català demà a l'estadi olímpic Lluís Companys. El Barça rep el Girona a 4:45 de la tarda.
Amb la baixa d'última hora de Ferran Torres, anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, on fa pocs minuts ha parlat Hansi Flick. Ramon Salmurri, bon dia.
Un Flick que té encara més problemes, s'afegeix a aquesta baixa, com deies, de Ferran Torres. 9 lesionats ara mateix, no té davanter centre perquè Robert Lewandowski també està lesionat, i 3 partits en una sola setmana. Flick diu que no està preocupat, però apunta a la recuperació de la Mini Fermín, però sense molts minuts, afegeix.
En l'atac hi ha molts jugadors que hem perdut les darreres dues setmanes. Tenim opcions i no podem canviar la situació. No és fàcil, hi ha jugadors que els recuperarem, potser, clar, no estiguin al nivell adequat per jugar, però hem de gestionar-ho, ens les hem d'empescar.
En clau femení, Mapi León torna a la central del Barça. Mapi León torna a una convocatòria amb Espanya després de 3 anys per disputar les semifinals de la Lliga de les Nacions contra Suècia. La seleccionadora Sònia Bermúdez també ha inclòs a la llista Jennifer Hermoso i la blaugrana Clara Serra Jordi, que s'estrena amb l'absoluta.
El Barça aconsegueix superar un tràmit més de cara a l'obertura del nou Camp Nou, Arnau.
Sí, perquè aquest matí l'Ajuntament de Barcelona els ha concedit la llicència de primera ocupació.
Atorgat la llicència de primera ocupació al Futbol Club Barcelona, corresponent a la fase 1A, que equival a un aforament de 27.000 espectadors.
És Laia Bonet, primera tinent d'alcaldia del Consistori barceloní. Minuts abans, la vicepresidenta institucional del Barça, Elena Fort, ha dit això al matí de Catalunya Ràdio.
A la final vàrem decidir que també, evidentment, per qüestions de logística i qüestions i també econòmiques, esperaríem a poder tornar amb els 47.000, que són els que representen la segona fase, la fase 1B, i, per tant, ara esperarem per tornar tots plegats a que puguem assolir aquesta segona agència de primera ocupació.
Recordem que aquesta fase 1B de la qual parlava implica obrir la tribuna, el gol i el lateral, que és un requisit que exigeix també la UEFA perquè l'estadi pugui acollir partits de Champions. Més coses. A nivell institucional, el Barça renova l'acord de patrocini precisament amb Spotify fins al 2030. Spotify continuarà apareixent a la part frontal de la samarreta dels primers equips aquesta i 4 temporades més. A més, continuarà donant nom comercial al Camp Nou fins al 2034.
Abans del derbi entre el Barça i el Girona, l'Espanyol obrirà la novena jornada de Lliga visitant l'Oviedo.
Serà avui a les 9 del vespre. Manolo González, l'entrenador blanc i blau, tindrà la baixa destacada de Javi Puado per lesió.
La baixa d'un jugador no implica canviar un sistema. Això es pot canviar un partit puntual, però no vol dir que sempre l'hagis de canviar perquè no tinguis un jugador. I no de sistema, potser és de col·locació, perquè al final jo torno el mateix. Mai juguem igual, mai ataquem igual.
Manolo González, d'altra banda, ja ha dit la seva sobre el desig del nou propietari Alan Pace, que consideraria un èxit situar l'equip entre els 6 millors equips d'Espanya a mitjà o a llarg termini.
Si no conseguimos ser un equipo estable en primera división, ser top 6 en primera división es imposible. Y esto no va de gastarse dinero, ¿eh? Porque aquí ha habido inversiones fuertes y nos hemos ido a segunda división. Entonces esto no va de gastarse dinero, va de hacer las cosas bien y esto es lo que te permite crecer. Pienso que la estabilidad es la parte más importante y hacer las cosas con criterio para poder llegar a esto que dice el señor Pace.
El conjunt asturià estrenarà nou tècnic. Luis Carrión ocuparà el lloc del destituït Beljo Paunovic. L'Oviedo espanyol el transmetrem al Tot Gira.
El pilot de 19 anys, Edgar Canet, s'adjudica la Copa del Món de Raids en la categoria Rally 2 Moto després de guanyar el Rally del Marroc.
El de la Garriga tanca així una temporada de debut espectacular amb victòria en 4 de les 5 proves disputades, inclosa la primera, el Dakar. A partir d'ara, Canet es prepararà per al Dakar 2026 a l'Aràbia Saudita, que disputarà com a pilot de la màxima categoria Rally GP. I al Mundial de MotoGP, l'organització té sobre la taula canviar el programa perquè diumenge hi ha previsió de vent molt fort fins a 60 km per hora. Com ja va passar el 2023, no es descarta que la cursa llarga es pugui disputar aquest dissabte, però encara no hi ha res decidit. Esportivament, els tres catalans, Àlex Márquez, Àlex Rins i Pol Espargaró, han passat el tall i s'han classificat directament per a la Q2. I a aquestes hores, Sara Sánchez està disputant la Superpole al Mundial de Motociclisme Femení.
Catalunya al dia.
Un minut i les dues del migdia.
I el calor, el calor, la minha.
Un minut que dediquem a música portuguesa perquè aquest cap de setmana encara podeu anar al Festival Internacional de Fado de Catalunya. Avui a concert a Lleida, demà a Cambrils i diumenge a Malgrat de Mar, que serà l'última actuació de l'Interfado. Els encarregats de culminar aquest últim cap de setmana de festival seran els integrants de Fado Inverso, un projecte que combina tradició i innovació i no només és música, perquè la gastronomia en els fados comparteix protagonisme amb això. El concert d'avui a l'Espai Orfeo de Lleida s'ofereix la possibilitat de fer un tast de platets portuguesos, pastís de bacallà, coca de sardines a la brasa o amanida de pop. Així marxem avui i tornem dilluns. Gràcies per ser-hi i bon cap de setmana.